Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Cel mig encapotat ara mateix al centre de la ciutat d'Olot. Ens despertem amb 3 graus positius. Neus, de nou, molt bon dia.
Molt bon dia.
Les temperatures són igualment agradables en general arreu del territori, dic agradables en comparació, evidentment, amb aquests dies d'anticiclon, els quals de matinada tenien valors negatius arreu del territori.
Sí, els tenim ara més positius. Tenim aquests 3 graus a Olot, a Anglès i a Vall de Núria, 2 a Ripoll, a Ribes de Freser, Sant Feliu de Pallerols i a Vic. N'hi ha una a la Vall d'en Bas i a Mieres, 4 a Castellfollit de la Roca i a Santa Pau, 5 a Banyoles, a Girona i a Figueres, i també tenim un grau negatiu a Das. De fet, heu de tenir en compte que avui ens hem llevat amb boires en algunes zones de les valls. Per tant, tingueu molt en compte i circuleu amb precaució a l'hora doncs, d'anar per les vies, perquè a primera hora hi ha aquestes boires en alguns punts de casa nostra.
De fet, en Dani Ramírez ja ens advertia de que el temps avui començava a canviar.
Avui el temps comença a canviar una mica, poca cosa, però tindrem més núvols al matí, fins i tot boires en punts a l'interior, prelitoral i especialment arran de mar, a prop de la costa, núvols baixos i boira. Després s'anirà aclarint, aquestes boires marxaran i quedaria un cel enteranyinat. A última hora del dia no descartem alguna gotadeta del Pirineu. Comença a canviar el temps, lentament baixa la pressió atmosfèrica, l'anticicló comença a enretirar-se. Bé, la temperatura pot baixar una mica, 2-3 graus. La majoria de temperatures entre els 14 i 18 graus. Ahir vam arribar, però, als 22 graus a Vic, amb una mínima de 0. A Olot, també pràcticament 0, mig grau de mínima. I la màxima va voltar també els 21 graus, 21 graus a Ripoll, una temperatura també molt alta que avui quedarà una mica més curta. Bé, de cara ja a dimecres, preveiem que hi hagi més núvols, alguna pluja feble, poca cosa, i si neva poquet, cap a 2.000 metres, baixant a 1.700 a la tarda i al vespre. Per tant, comença a canviar el temps. A partir d'aquí, ben bé, no sabem què passarà, però dijous podria ploure una miqueta més i nevar cap als 1.500 metres. I també divendres amb una cota de neu de 1.200 metres. Per tant, la tendència, en principi, seria de més pluges a partir de dijous i divendres i aquesta lenta baixada de temperatura no serà brusca, no serà sobtada, i també de la baixada de la cota de neu.
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
Titulars de la jornada. La depuradora de l'Alt Fluvià podria instal·lar-se a les preses o a la Vall d'en Bas, ho ha explicat la secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades, en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió.
Des d'Acció Climàtica es veurien bons ulls que s'instal·lés en un polígon industrial aprofitant les bones condicions del nou model de depuradores. A banda de la de l'Alt Fluvià, les que estan més a prop de ser una realitat són les de Riudaura i Oix, ja aprovades per l'ACA.
Es tracta de que tinguin un projecte constructiu que pot anar aproximadament un any i poc, i per tant serà en realitat aviat, eh? Podem parlar de finals del 23, principis del 24. Per tant, aquestes instal·lacions les tindrem ja. Ens preocupen poc perquè estan superencarrilades i, per tant, només tracta doncs, de ja que s'acabi doncs, de fer les últimes gestions i es comenci a construir.
I atenció, perquè la Generalitat té entre mans un projecte que permetrà unir 7 cases i l'estació de Vallter a través d'un telecabina. L'objectiu és reduir el trànsit rodat fins a l'estació perquè aquesta es converteixi en un referent en sostenibilitat, alhora que també pugui obrir els 365 dies de l'any desestacionalitzant, volem dir, la seva activitat, que actualment es concentra només a l'hivern.
L'actual carretera que accedeix a l'equipament quedarà com un port de muntanya d'ús exclusiu per a ciclistes i persones que treballin a l'estació o ramaders de la zona. El president de Ferrocarrils, Toni Segarra, ha avançat en una entrevista que el projecte començarà a ser una realitat en menys d'un any.
El projecte del telecabina entre set cases i la zona de les Marmotes a Vallter serà una realitat d'aquí a menys d'un any. El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Toni Segarra, no ha concretat una data específica, però sí que ha avançat que l'actuació que ha de permetre que Vallter sigui una estació amb activitat els 365 dies de l'any s'està treballant amb un equip específic destinat a la redacció del projecte perquè avanci el més ràpidament possible.
Gràcies, doncs, a Judit Lechon des del Ripollès. Ampliarem aquesta informació a l'informatiu que ara mateix comença. Per cert, que continuem buscant el conductor que hi va atropellar un noi al barri de Sant Miquel d'Olot i que després es va donar la fuga, Neus.
Els fets van passar ahir la tarda quan el noi creuava per un punt proper al cap de Sant Miquel d'Olot. El conductor va fugir deixant el noi major de 20 anys malferit a terra. Els Mossos d'Esquadra i la policia municipal continuen buscant l'autor dels fets.
Segurament aquesta notícia interessarà a molts dels nostres oients, perquè els dubtes per accedir a la jubilació continuen i ara, amb el context de crisi que estem patint, més que mai.
És per això que des de l'Ajuntament d'Olot organitzen la 8a edició del programa Més 60. Consisteix en donar suport i assessorament a totes aquelles persones majors de 60 anys que es troben a l'atur i que tenen problemes per retirar-se. Des del seu inici s'han atès més d'un centenar de persones.
La responsable del Mas Les Mates d'Olot, la Mariona Manyà, explica els principals problemes amb què es troben els sol·licitants.
A vegades no saben si alguna cosa computa o no computa a nivell d'anys, i això va molt bé perquè de vegades alguna cosa que pensen que no, al final, no, des del gabinet, com per exemple una baixa de maternitat, i això va molt bé perquè de vegades poden arribar als anys sense comptar-hi, o de vegades tenen carències de cotització i tampoc ho saben, que han d'haver treballat els dos anys en els darrers 15. Llavors això a vegades també és una informació que els hi va bé saber, tant per bé com per mal, i poder-hi posar solució abans de que arribi el moment de jubilar-se i poder-ho fer de la millor manera possible.
Sempre és important tenir en compte aquestes informacions. Anirem fins a Mieres, perquè el Consell de Poble arriba al seu desè aniversari. De fet, va ser el primer municipi de la Garrotxa en crear-lo l'any 2016.
Està format per diferents persones del municipi que plantegen i prenen mesures que posteriorment han de ser aprovades pel ple de l'Ajuntament. L'alcalde de Mieres, Enric Domènech, afirma que aquest Consell ha estat una de les iniciatives per canviar el model de poble iniciat fa 8 anys.
Per tant, el que ens dona és una representativitat molt grossa del que és el municipi. Hi ha molts temes que es discuteixen en el Consell de Poble i després el ple ratifica els acords que s'han pres.
I en cultura, més de 45 autors nacionals i internacionals tractaran el tema de la por en el mot d'aquest 2023.
Enguany, el festival que es divideix entre Girona i Olot començarà el proper 16 de març a la capital de la demarcació i a partir del 23 es traslladarà a la Garrotxa. L'objectiu del certamen és reflexionar sobre la por que generen les sèries, les pel·lícules o la il·lustració sobre l'espectador. Aquest any ja no caldrà agafar entrada per accedir a les diferents propostes.
El comissari del mot és l'Àlex Martín.
És una emoció que s'escriu, però també és una emoció que representa, és una emoció gràfica, és una emoció que ens transmet, que es transmet per la imatge, pel cinema, i volíem que també hi fos representada des d'un punt de vista, doncs, de la novel·la gràfica. Per això tenim aquesta taula amb l'Antonio Altarriba i el Queco, com es dibuixa la por. Volem que d'alguna manera, doncs, es vegi en directe, doncs, el Queco amb les seves il·lustracions i amb l'Antonio Altarriba parlant de com es combina la imatge i el guió a través de la novel·la gràfica.
I avui coneixerem a la Jèssica Oliveres, és l'autora del cartell del Carnaval d'Olot d'enguany, ha passat pels 5 minuts més.
I surt la seva germana amb els llavis pintats i amb un cor just al mig. L'artista s'ha especialitzat en art figuratiu i des de fa un any es dedica a pintar retrats de persones que coneix. Una de les particularitats d'Oliveres és que només pinta dones. Ha tornat a Olot després de passar una temporada a Londres.
Sempre pinto persones que conec. Aquesta connexió que tinc, doncs, amb les meves amistats, amb les meves germanes, amb membres de la meva família, persones que han treballat amb mi, fa que pugui, doncs, donar, doncs, una imatge molt més orgànica, no? Molt més visceral. Com que les conec a nivell personal, puc transmetre, doncs, aquesta personalitat que tenen a través de l'obra.
A la part final de l'informatiu ens sentirem més de la Jèssica Oliveres. I en esports, més noms propis, el de Josep Sardà, que s'agrada com a nou davanter centre de l'Olot. Des de l'arribada d'Albert Blázquez a la banqueta, el de Pollença destaca en una posició on està molt més a prop de la porteria. Prova d'això són els dos gols d'aquest diumenge contra la Penya Deportiva i el bon joc que ha generat, sobretot, en aquests quatre primers partits de la segona volta.
Sí, realment sí. Sí, ara començo a jugar bastants uns minuts i al final jo crec que és el que et dona la confiança, i sí que proves altres coses que poder no tanta confiança no provaries.
I avui també us parlarem del ciclista Àlex Molinar, que corre aquesta setmana la prova més important de la temporada a La Corunya, Lo Gran Camino.
L'holandès ha tingut un bon inici de curs amb el seu nou equip, l'Electroiper Europa, i assegura que està al millor moment de la seva carrera. Molinar es va formar a les files del Club Ciclista Olot Infantil.
Jo crec que és la cursa amb més nivell que competirem aquest any, llavors és un dels grans objectius, sí. Bueno, però el tipus de corredor que ve, no? Al final vindrà el guanyador del Tour de França de l'última edició i la veritat és que serà una cursa que donarà molt a veure.
Esteu escoltant els 5 minuts més. Aquestes i altres són les notícies que us expliquem en tan sols uns instants. Són les 7 del matí amb 10 minuts.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Us ho dèiem fa uns instants, avui les boires són denses, per tant, cal que circuleu amb precaució. Trànsit, policia local d'Olot, bon dia.
Bon dia des de la policia municipal. Avui les reserves d'estacionament estaran al carrer Sant Esteve, plaça Major, avinguda Visaroques i Castellà Lloberes. En quant a carrers tallats, hi haurà els carrers Serra Ginesta. Això és tot des de la Policia Municipal.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
És gairebé un quart de vuit del matí, escolteu els 5 minuts més. Aquestes són les primeres informacions de la jornada. La depuradora de l'Alt Fluvià podria instal·lar-se a les preses o a la Vall d'en Bas. Ho ha explicat la secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades, en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió.
Des d'Acció Climàtica es veurien bons ulls que s'instal·lés en un polígon industrial aprofitant les bones condicions del nou model de depuradores. A banda de la de l'Alt Fluvià, les que estan més a prop de ser una realitat són les de Riudaura i Oix, ja aprovades per l'ACA.
Ens ho explica ara mateix en Roger Isern.
L'aigua és un bé més que necessari en èpoques de poca pluja com les que estem vivint en els darrers mesos a la Garrotxa. La importància que té en el dia a dia també la té la seva canalització i filtratge. Per aquest motiu, la Garrotxa comptarà amb més depuradores ben aviat a diferents punts com Ridaura i Oix, dos pobles que comptaran amb aquestes infraestructures a finals del 2023, ja que els dos projectes ja compten amb el vistiplau de l'Agència Catalana de l'Aigua. Hi ha una tercera depuradora pendent, la de Castellfollit, encara pendent de resoldre's. Tres actuacions que tindran un cost total d'uns 50 milions d'euros. La secretària d'Acció Climàtica és Anna Bernades.
Es tracta de que tinguin un projecte constructiu que pot anar aproximadament un any i poc i per tant serà en realitat aviat. Podem parlar de finals del 23, principis del 24, per tant aquestes instal·lacions les tindrem ja. Ens preocupen poc perquè estan superencarrilades i per tant només tracta doncs, de ja que s'acabi doncs, de fer les últimes gestions i es comencin a construir.
A banda de les depuradores de Castellfollit, Ridaura i Oix, la que també es contempla és la de l'Alt Fluvià. Des de l'Ajuntament d'Olot s'ha reclamat des de fa temps la construcció d'una depuradora a les preses o a la Vall d'en Bas. Són dues ubicacions que estudien des d'Acció Climàtica. Bernades afegeix que el model actual de depuradores es pot adaptar bé en zones com els polígons industrials.
He sentit les últimes depuradores, doncs, bé, tenen uns controls ambientals excel·lents i segurament doncs, en un polígon industrial tenen una cabuda i crec que en un exercici de responsabilitat sempre doncs, aviat podrem parlar de la depuradora de l'Alt Fluvià, que és una depuradora que a més ens ajudarà a restablir una mica el cabal ambiental del Fluvià, perquè les aigües iran en el Fluvià, s'infiltraran a l'aqüífer, per tant tot el sistema hidrològic en aquest sentit es veurà reforçat.
A dia d'avui la depuradora de l'Alt Fluvià és un projecte a llarg termini i no es descarten altres ubicacions. Les dues més avançades són les de Ridaura i Oix, aprovades per l'ACA i projectades per a finals d'aquest mateix any.
Marxem ara cap a la Vall de Camprodon perquè la Generalitat té entre mans un projecte que permetrà unir 7 cases i Vallter a través d'un telecabina. L'objectiu L'objectiu és reduir el trànsit rodat fins a l'estació perquè sigui un referent en sostenibilitat. A més, volen que pugui obrir els 365 dies de l'any per tal de desestacionalitzar la seva activitat, que actualment es concentra a l'hivern.
L'actual carretera que accedeix a l'equipament quedarà com un port de muntanya d'ús exclusiu per a ciclistes, persones que treballin a l'estació i per a ramaders de la zona. El president de Ferrocarrils, Toni Segarra, ha avançat en una entrevista que el projecte començarà a ser una realitat en menys d'un any.
Informa Judit Lechon.
El projecte del telecabina entre set cases i la zona de les Marmotes a Vallter serà una realitat d'aquí a menys d'un any. El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Toni Segarra, no ha concretat una data específica, però sí que ha avançat que l'actuació que ha de permetre que Vallter sigui una estació amb activitat els 365 dies de l'any s'està treballant amb un equip específic, destinat a la redacció del projecte perquè avanci el més ràpidament possible.
Una estació 365 dies i molt important, un ecovall, és a dir, una estació sostenible, una estació que compleixi amb els objectius d'emissions mínimes, que tregui cotxes de la carretera, que puguem treure aquells pàrquings d'aquella carretera i poder fer aquest telecabina que ens fa molta il·lusió i que hi estem treballant des del departament amb molta força, i això és convertir unes activitats que són bastant d'hivern en unes activitats de tot l'any.
L'objectiu és replicar l'exemple de Vall de Núria a Vallter, que aquesta sigui una estació referent en ecologia i sostenibilitat.
Des de Ferrocarrils i des de l'administració estem acostumats a que molts projectes fan contents a molta gent, però a vegades hi ha altres que no són tan contents. I aquest projecte del que parlem, Vallter 365, és un projecte que té el consens, que té l'agraïment de tota la comarca, de tots els sectors. M'he trobat constantment gent dient-me endavant, alcaldes, consells comarcals, empresaris, gent de peu, tothom. I per tant, un projecte que té aquest consens, escolta, no perdem ni un minut en fer-lo avançar.
Ferrocarrils compta amb fons propis que destinarà al projecte de construcció del telecabina entre Set Cases i Vallter, però també buscarà suport econòmic en fons europeus i el Departament de Territori de la Generalitat.
Tenim el projecte, tenim els procediments, tenim el finançament. Escolta, avancem.
El telecabina serà un atractiu turístic important per la comarca i haurà de permetre garantir la viabilitat de l'estació durant tot l'any.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Són les 7 i 20. Mossos d'Esquadra i policia local continuen buscant el conductor que ahir va atropellar un noi al barri de Sant Miquel d'Olot i es va donar la fuga. Els fets van passar a la tarda quan el noi creuava per un punt proper al cap de Sant Miquel d'Olot. El conductor va fugir deixant el noi major de 20 anys mal ferit a terra. Els Mossos d'Esquadra i la policia municipal busquen l'autor d'aquests fets.
Els fets van tenir lloc a un quart de cinc de la tarda d'aquest dilluns a l'Avinguda Girona, molt a prop del cap del barri de Sant Miquel d'Olot. Segons les primeres informacions de testimonis presencials, un BMW de color blau metàl·lic hauria embestit un vianant, el qual va quedar a terra malferit. Agents de la Policia Municipal d'Olot i dels Mossos d'Esquadra estan buscant el conductor d'aquest vehicle, mentre que els serveis d'emergències mèdiques, al seu moment, van traslladar-se al lloc dels fets. Aquest és el segon atropellament en les últimes setmanes on el conductor es dona la fuga. L'últim va ser les preses, que va acabar amb la detenció del conductor. El noi atropellat, major de 20 anys, va ser traslladat a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, on va ser atès de les ferides de diversa consideració que va patir.
I estem en un moment en què qui més qui menys es mira la seva situació laboral. Doncs bé, els dubtes per accedir a la jubilació continuen, i ara més que mai amb la situació de crisi. És per això que des de l'Ajuntament d'Olot organitzen la 8a edició del programa anomenat Més 60.
Consisteix en donar suport i assessorament a totes aquelles persones majors de 60 anys que es troben a l'atur i que tenen problemes per retirar-se. Des del seu inici s'han atès més d'un centenar de persones.
Informa Aniol Puigverd.
L'accés a la jubilació segueix sent un mal de cap constant per a totes aquelles persones que han treballat durant anys i que ara volen la seva recompensa. Enguany, l'Ajuntament d'Olot torna a engegar una nova edició del projecte Més 60. Aquesta iniciativa va començar el 2016 i està dirigida a totes aquelles persones empadronades a Olot que es trobin en situació d'atur i que no disposen de la cotització suficient per a poder-se jubilar. A l'edició anterior van atendre un total de 14 persones, 5 de les quals van poder accedir a la jubilació abans del que tenien previst. La responsable del Mas Les Mates d'Olot, Mariona Manyà, explica els problemes principals dels sol·licitants.
A vegades no saben si alguna cosa computa o no computa a nivell d'anys, i això va molt bé perquè de vegades alguna cosa que pensen que no, al final, no, des del gabinet, com per exemple una baixa de maternitat, i això va molt bé perquè de vegades poden arribar als anys sense comptar-hi, o de vegades tenen carències de cotització i tampoc ho saben, que han d'haver treballat els dos anys en els darrers 15. Llavors això a vegades també és una informació que els hi va bé saber, tant per bé com per mal, i poder-hi posar solució abans que arribi el moment de jubilar-se i poder-ho fer de la millor manera possible.
Com que cada vegada hi ha més dubtes sobre la jubilació, el projecte Més 60 ha hagut d'evolucionar. Des del 2020 aquesta iniciativa es va haver d'ampliar oferint un estudi personalitzat a cada sol·licitant que tingués dificultats per poder tramitar la jubilació. El regidor d'Ocupació d'Olot és Lluc Charles.
La voluntat de que puguem assessorar millor, ja fa 3 anys que els tècnics de l'àrea d'ocupació, juntament amb un gabinet especialitzat, tenen en compte totes les casuístiques de, bueno, per fer un bon assessorament de cares a la persona que es vulgui jubilar i que està buscant feina.
El projecte Més 60, impulsat principalment per Dinàmic, és gratuït. Per a poder-hi accedir s'ha de demanar cita prèvia a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, presentant la vida laboral actualitzada amb un mínim de 15 anys cotitzats i amb la sol·licitud de l'Oficina de Treball d'Olot com a demandant de feina.
Marxem ara cap a Mieres perquè el Consell de Poble arriba al seu 10è aniversari. De fet, Mieres va ser el primer poble de la Garrotxa en crear-lo l'any 2016. Neus, qui el forma?
Està format per diferents persones del municipi que plantegen i prenen mesures que posteriorment han de ser aprovades pel ple de l'Ajuntament. L'alcalde de Mieres, Enric Domènech, afirma que aquest Consell ha estat una de les iniciatives per canviar el model de poble iniciat fa 8 anys.
Mieres va ser pioner l'any 2016 en convertir-se en el primer municipi de la comarca en tenir el seu propi Consell de Poble. Es tracta d'un òrgan al marge de la política que representa tots els sectors de la comunitat. Es va crear amb l'objectiu de portar noves idees al ple de l'Ajuntament per tal que posteriorment es poguessin convertir en realitat. Per exemple, han proposat millores en diferents equipaments que ja s'han dut a terme, sobretot en espais de joc, una demanda dels representants del Consell d'Infants. Però a banda dels infants, al Consell de Poble també hi ha un representant de cadascuna de les associacions del municipi, el jutge de pau i els 7 regidors. L'alcalde de Mieres és Enric Domènech.
Per tant, el que ens dona és una representativitat molt grossa del que és el municipi. Hi ha molts temes que es discuteixen en el Consell de Poble i després el ple ratifica els acords que s'han pres.
Des d'un primer moment, el Consell de Poble de Mieres es va crear amb la intenció de ser l'anomenada veu del poble. Des de l'equip de govern es va apostar per un canvi de model organitzatiu del municipi que al cap de 8 anys ha donat resultats, com la futura comunitat energètica. Dos mandats que Enric Domènech tancarà el 28 de maig, dia de les eleccions municipals. L'alcalde de Mieres parla de si el seu relleu pot sortir o no, també del Consell de Poble.
O sigui, no seria tant un òrgan per poder substituir l'actual equip de govern, sinó que és un òrgan que entenem que va molt més enllà d'una opció política o d'una visió política. Dins del Consell de Poble també hi ha moltes opcions i maneres de fer. Vull dir que aquí la gràcia és que ser capaços d'entre tots, no?, consensuar postures, arribar a acords, etc, etc. Però pensem que més que del Consell de Poble, el relleu hauria de venir de la pròpia gent del poble.
El Consell de Poble de Mieres ja té sobre la taula futures propostes per al poble pendents de ser aprovades pel ple del consistori.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Bé, anem a la literatura perquè més de 45 autors nacionals i internacionals tractaran el tema de la por en el mot d'aquest 2023.
Enguany el festival, que es divideix entre Girona i Olot, començarà el proper 16 de març a la capital de la demarcació i a partir del 23 es traslladarà a la Garrotxa. L'objectiu del certamen és reflexionar sobre la por que generen les sèries, les pel·lícules o la il·lustració sobre l'espectador. Aquest any ja no caldrà agafar entrada per accedir a les diferents propostes.
La por és una emoció que cada persona la pot experimentar de diferent manera, en forma d'angoixa, pànic, fòbia o vulnerabilitat, entre d'altres. Enguany, aquest és el tema principal del Festival MOT, titulat Pànic, Literatura i Por, que portarà autors de diversos gèneres literaris que buscaran fer reflexionar els assistents. El certamen començarà el pròxim 16 de març a la Biblioteca Carles Rahola, a Girona, i a partir del dia 23, la Sala Turín d'Olot acollirà un any més el festival, fins al dia 25 del mateix mes. El comissari del MOT, Àlex Martín, explica com es tractarà el tema durant el Festival de Literatura.
És una moció que s'escriu, però també és una emoció que representa, és una emoció gràfica, és una emoció que ens transmet, que es transmet per la imatge, pel cinema, i volíem que també hi fos representada des d'un punt de vista, doncs, de la novel·la gràfica. Per això tenim aquesta taula amb l'Antonio Altarriba i el Queco, com es dibuixa la por. Volem que d'alguna manera, doncs, es vegi en directe, doncs, el que com les seves il·lustracions, i amb l'Antonio Altarriba parlant de com es combina la imatge i el guió a través de la novel·la gràfica.
A Olot, la novena edició del Mot arrencarà amb l'habitual pròleg el 9 de març a la Biblioteca Maria Vayreda. Anirà a càrrec de l'escriptora i reportera malaguenya Patricia Simón, que parlarà sobre com documentar-se per combatre la por entre els poders fàctics. Des de l'organització buscaran amb conferències i taules rodones la transversalitat de la por en altres gèneres com el cinema o la il·lustració.
Transmetre que, més enllà de tocar diferents temàtiques i àmbits de la por, també hem volgut tocar la por des d'un punt de vista individual i des d'un punt de vista col·lectiu. És a dir, aquestes pors més personals, més patològiques, més malaltisses, i després aquestes pors que ens preocupen més com a societat, no?
Com cada any, el pròxim 2 de març, el Festival Mot ja començarà a estar present en 11 instituts repartits entre Girona i Olot. S'hi faran tallers literaris i més activitats relacionades amb el tractament de la por. També dins el certamen se celebrarà el vermut a la plaça de Braus el pròxim 25 de març en una conversa anomenada Vindrà la mort. Com a novetat, el festival d'enguany tindrà entrada lliure i no s'haurà d'agafar entrada per a poder accedir.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Josep Sardà s'agrada com a nou davanter centre de l'Olot. Des de l'arribada d'Albert Blázquez a la banqueta, el de Pollença destaca en una posició on està molt més a prop de la porteria. Prova d'això són els dos gols d'aquest diumenge contra la Penya Deportiva i el bon joc que ha generat, sobretot, en aquests quatre primers partits de la segona volta. Niel.
Josep Sardà va arribar durant el mercat d'estiu com a reforç ofensiu pel debut de l'Olot a segona ref. El jove davanter va arribar a Terres Garrotxines com a cedit després de renovar amb el Barça. Al principi, en Mandiola no tenia gaire protagonisme dins el camp, tot i que va jugar 434 minuts, dels quals 4 partits des de l'11 inicial. Amb l'arribada de Jonathan Risoño encara jugava menys, ja que només va jugar 185 minuts en 8 partits. Ara, amb Albert Blázquez a la banqueta, el jove mallorquí ha jugat 4 partits de 4 com a titular, en una posició un pèl diferent a la que ens tenia acostumats. Sardà ha entrat a l'11 inicial com a un dels davanters centres referents de la plantilla, una decisió que ja ha donat els seus fruits, aconseguint marcar dos gols en la victòria d'aquest diumenge contra la Penya Deportiva. L'entrenador de l'Olot, Albert Blázquez, explica el perquè de la decisió.
Sí, bueno, l'estem fent servir en aquesta posició, pot ser punta, segon punta, té aquests moviments en espais curts que costa tant defensar, i bueno, ara està fent de punta, ens està donant, i suposo que seguirà aquí de moment.
Aquesta nova posició de Josep Sardà permet que estigui molt més a prop de la zona de finalització. Tot i això, la confiança d'aquests últims partits de l'equip ha provocat que els jugadors se sentin amb més convicció a l'hora de provar coses. El mateix Sardà ho argumenta.
Sí, realment sí. Sí, ara començo a jugar bastants més minuts i al final jo crec que és el que et dona la confiança, i sí que proves altres coses que poder amb no tanta confiança no provaries.
El jove davanter de Pollença té ganes de seguir creixent i convertir-se en un dels jugadors importants en aquesta segona volta de competició, on l'Olot té entre cella i cella l'objectiu de mantenir-se a la categoria. Actualment es troben a 4 punts tant de la zona de play-out com de la permanència directa. Queden 12 partits pels lutins i el proper serà ben aviat, aquest diumenge a les 11 del matí, al camp del Formentera.
I el nostre proper protagonista és l'Àlex Molinar. El ciclista corre aquesta setmana la prova més important de la temporada a la Corunya. És Lo Gran Camiño.
L'holandès ha tingut un bon inici de curs amb el seu nou equip, l'Electro Hiper Europa, i assegura que està al millor moment de la seva carrera. Molinar es va formar a les files del Club Ciclista Olot Infantil.
Comença el carnaval arreu de Catalunya, però el ciclista Àlex Molinar canviarà la disfressa pel mallot. Després de 3 anys competint al Burgos Beac, on va assolir victòries de prestigi, com la de l'última etapa al Tour de Langkawi, l'holandès ha arrencat la temporada com un coet amb el seu nou equip, l'Electro Hiper Europa. Sense anar més lluny, fa uns dies va aconseguir una meritòria 13a posició a la Volta a Múrcia.
Bueno, ha estat un inici bastant intens, no? Sobretot perquè ha fet molt mal temps, amb caigudes, les curses molt dures, però bueno, hem arrencat en bona forma i bueno, a part de que he tingut una caiguda així una mica forta, per lo de més bé, no? Hem pogut fer algun resultat bo. Al final, quan ja portes 3 anys en el mateix lloc, pues ja notava una mica estancat i la veritat és que ara molt content i amb ganes de continuar.
Molenar afronta uns dies clau del curs i es desplaça fins a Galícia, on del 23 al 26 de febrer es disputarà una de les competicions més importants de la temporada, Lo Gran Camino.
Jo crec que és la cursa amb més nivell que competirem aquest any, llavors és un dels grans objectius, sí. Bueno, però el tipus de corredor que ve, no? Al final vindrà el guanyador del Tour de França de l'última edició i la veritat és que serà una cursa que donarà molt a veure.
El ciclista Àlex Molinar es va formar i va créixer a les files del Club Ciclista Olot Infantil. L'entitat presidida per l'exolímpic Carles Torrent està experimentant un gran creixement dels equips de competició, sobretot del conjunt júnior, amb un curs que s'espera molt prometedor.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
I ara coneixem a la Jèssica Oliveres, és l'autora del cartell del Carnaval d'Olot d'enguany i surt la seva germana amb els llavis pintats i amb un cor just neus al mig.
L'artista s'ha especialitzat en art figuratiu i des de fa un any es dedica a pintar retrats de persones que coneix. Una de les particularitats d'Oliveres és que només pinta dones. Ha tornat a Olot després de passar una temporada a Londres.
I ha parlat en Gerard Puigdemont.
Jèssica Oliveres va plasmar un retrat de la seva germana pel cartell de Carnaval d'Olot. L'art figuratiu, el retrat, és l'estil d'aquesta pintora garrotxina que des de fa temps basa els seus treballs i es guanya la vida artísticament a través de la figura humana. Jèssica Oliveres sempre pinta dones, dones que coneix, que li transmeten sentiments i que d'alguna manera o altra aprecia. Ho explica ella mateixa.
Sempre pinto persones que conec. Aquesta connexió que tinc doncs, amb les meves amistats, amb les meves germanes, membres de la meva família, persones que han treballat amb mi, fa que pugui doncs, donar doncs, una imatge molt més orgànica, no? Molt més visceral. Com que les conec a nivell personal, puc transmetre doncs, aquesta personalitat que tenen a través de l'obra. És una mica com director de cinema, construïm tota l'escena que serà el quadre al voltant d'aquesta figura. Normalment vaig a casa seu, cosa que els fa sentir molt més còmodes a l'hora doncs, de posar per la fotografia, per després fer la composició i després jo poder executar el quadre.
Normalment pinta quadres grans que li porten entre un i dos mesos a fer-los, per això la primera part de qualsevol treball per ella és una sessió fotogràfica amb la protagonista.
I llavors no intento guiar gaire a dins d'aquesta sessió fotogràfica, intento que elles s'expressin amb naturalitat. Moltes vegades faig veure que estic regulant les llums de la càmera perquè elles simplement siguin elles i donin aquesta com mirada de serenitat, de serenor, de confiança, d'empoderament. Utilitzo molt els colors saturats, molt de croma, hi ha molt ús de color i de colors contraposats dins del mateix quadre i també diferents punts de llum i diferents perspectives dins del fons, que quasi doncs, aquest fons ens dona una sensació com de collage.
Jèssica Oliveres pintava al principi retrats d'un estil més impressionista i amb el temps s'ha anat centrant més en el detall i en retrats hiperrealistes, utilitzant pinzells més prims. La filla del també pintor de la comarca, Josep Oliveres, és també llevadora, però des de fa anys va decidir apostar per l'art. Actualment compta amb més de 23.000 seguidors a Instagram i des de fa poc torna a viure a Sant Joan les Fonts, després de passar-se una bona part de la seva joventut a Londres. En aquests moments de canvis que viu, està treballant amb una sèrie pictòrica anomenada Identitats, per tornar a connectar d'alguna manera amb les dones de la comarca i voltants. Per Jèssica Oliveres, l'art és també una forma de fer teràpia amb si mateixa.